Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, el dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
I bé, com tots els dilluns, a aquestes hores, presentem als nostres tertulians que tenim el dia d'avui, avui, dueto. Rafa, bon dia, què tal?
Hola, Cristian, bon migdia per tots.
Bon migdia, i també, Joaquín, què tal?
Bon dia a tothom.
Bueno, partida sonora este cap de setmana o què?
Partidazo, partidazo, sí. Que no ho vas veure tu?
Sí, claro que lo vaig veure, sí, estava al bar ahí ven-lo a nit, però dic, me'n vaig presentar a dormir que demà tinc que fer matinal, sí. L'informatiu.
Home, que no hi havia ni pròloga ni penals, hasta acá.
Bueno, que...
A les 11 ets al carrer.
Sí, a les 11. Sí. Bueno, què porteu avui?
Bueno, pues començarem comentant els resultats i la classificació i després pues, farem un petit comentari del que va ser la jornada. Vinga. Comencem la jornada, va començar el divendres en Atlètic Club 1, Granada 1, o dissabte Celta 4, Las Palmas 1, Rayo Vallecano 2, Osasuna 1, València 1, Betis 2, i Girona 4, Cádiz 1. El diumenge, Getafe 1, Real Sociedad 1, Almeria 1, Villarreal 2, Alavés 2, Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 3, Barcelona 2, i avui acabava de jornar a les 9 de la nit en un Sevilla-Mallorca. La classificació alcançava el Real Madrid amb 81 punts, el Barcelona 70, Girona 68, Atlètic de Madrid 61, Atlètic de Bilbao 58, Real Societat 51, Betis 48, València 47, Villarreal 42, Getafe 40, Osasuna 39, Las Palmas 37, Alavés 35, Sevilla i Rayo Vallecano 34, o Sevilla un partit menys, Mallorca i Celta 31, o Mallorca també un partit menys, i ja tancant en zona de descenso el Cádiz 25, el Granada 18 i l'Almeria 14. Pareixia que per dalt la cosa està bastant clara respecte al Real Madrid, que hi ha avantatge en 11 punts a Barcelona i a més en el gol a Berais, i per baix la classificació doncs, també està prou definida en quant a que el Cádiz té 25 punts, està a 6 de la salvació, el Granada en té 18 i ja pràcticament desahuciat és l'Almeria, que n'hi té 14. En gols marcats a última hora, que han tingut ascendència en el que és el resultat, va ser el gol de Sorgó del minut 92, que hi va donar els 3 punts al Villarreal al camp de l'Almeria, i després el gol de Bellingham al minut 91, que hi va donar els 3 punts ahir al Madrid frente al Barcelona.
I el Betis al camp del València també, devia ser també els últims.
El Betis va marcar al minut 77.
Ah, creia que havia marcat més tard.
Sí. El Betis, doncs, bueno, va guanyar Candel València, va marcar primer el Betis, després hi va empatar Pepe U de penalti, i ja al minut 77 va marcar a travegar Ioce. Va ser una llàstima perquè el València s'ha pogut posar en 50 punts i has estat en zona d'Europa, zona europea, en detriment del Betis.
La pròxima jornada crec que té que anar al camp del Barcelona, el València.
El Barcelona, sí, juguen el dilluns. En principi tenien que jugar el dissabte a les 2 de la tarda, però resulta que el Madrid va demanar a la Lliga que adavantessin el partit que té que jugar contra la Real, tenia que jugar el dissabte a les 9 de la nit, que va adavantessin el divendres. La federació li va donar l'okei i no sé per què van modificar l'horari del Barcelona, i el Barcelona que tenia que jugar, ja t'ho dic, el dissabte a les 2 de la tarda ho fan jugar el dilluns a les 9 de la nit. Quan aconseguien cabreu de tots els valencianistes que tenien intenció d'anar, de desplaçar-se de València a Barcelona, un desplaçament relativament fàcil, pues resulta que tenien unes entrades comprades i hotels i tal, i us han destrossat la planificació que tenien, que no sé per què, perquè vamos, és un partit que no hi afectava per res. O sigui, el Madrid adavanta la jornada, doncs que va davante, ja està.
Bueno, ho fan en altres lligues, però per això no se canvien els horaris d'altres partits.
Claro que sí. I bueno, comentar que les Palmes tampoc acaba d'alçar el cap, perquè va perdre 4-1 contra el Celta ja va respirar, té 31 punts i està empatat a Nova Mallorca, però Mallorca ja té un partit menys. Les Palmes és que porta una ratxa, vas començar molt bé al principi de temporada, va tenir una primera volta magnífica, però ara s'està desonfant, però a marxes forçades. En tot això encara té 37 punts, o sigui que està salvat, com aquell que diu, si no fa cap barbaritat està salvat.
Sí, perquè els que estan, els tres últims, per arribar a 37 punts ho tenen bastant complicat. Sí.
El Girona-Cádiz, el Girona també va marcar molt pronte, els 9 minuts va marcar Eric García, i vamos, quan va voler apretar el Girona, el Cádiz no va tenir res a fer. Va haver un moment que el Cádiz va marcar el 3-1, però acte seguit va marcar Porto el 4-1 definitiu, que no hi va donar opció. El Rayo Vallecano i Osasuna també va ser un partit molt entretingut. Osasuna anava guanyant, va marcar 1089, però després ja Olavarria 80 i Isia 84 i van girar el marcador i van guanyar 2-1. Mira que és la salvació també, bueno, pràcticament la salvació, perquè té 34 punts, està a 9 del descenso. L'Atlètic de Bilbao i el Granada, que van empatar 1-1, va marcar primer este Iñaki Williams en pròpia porta, i després Guruseta va marcar al minut 24 i va empatar, i aquí se va acabar el partit. Per això que l'Atlètic, després de lo que ha sigut a Copa del Rei, ha pegat un baixó, s'ha anat rebajant. El Getafe Real Societat, aquí també va haver un gol discutit per part de el que li donava l'empat al Getafe, guanyava el Real, va marcar Barrenetxe al minut 13, i després Òscar Rodríguez del 29, un gol que també va donar el VAR, ho van revisar, aquí sí que van poder confirmar que evidentment el pivot havia entrat. En el Almeria Villarreal se va davantar primer el Villarreal i acte seguit va empatar Lozano al minut 26, és a dir, el Villarreal al minut 26 i Lozano al minut 30, i després ja anava a Vargue, Sorloz va marcar el minut 92. Van ensenyar una targeta roja a Ramassani, que no, al minut 86, quasi acabant el partit pràcticament, i en este Pepe Meli va saber mal, no sé per què ho van expulsar, o sigui, la segona targeta, i va comentar que va donar a entendre que el deixar Ramassani a l'Almeria en 10 homes, doncs, ho va perjudicar. No sé. L'Alavés Atlètic de Madrid, aquí també va jugar pare contra fill, en l'Alavés jugava Gio Simeone, que juga davant de centre, que segur que va fer molt bon partit, és un jugador que va tenir una lesió molt greu a principis de temporada en un partit amistós contra el Numancia, se va lesionar i van trencar la cama, i ara pues, ja fa uns quants partits que està jugant pocs minuts, però bueno, va entrar en una dinàmica del partit i ahir va jugar de titular. L'Atlètic va fora de casa, no el sa cap, o sigui, només fa que els últims partits només fa que perdre, i a casa tampoc dona massa bones sensacions. I després l'últim partit va ser el Real Madrid-Barcelona, on, si voleu, Joaquín, podem parlar una miqueta més, perquè els dos ho van veure. Este. Què t'has que dir?
Bueno, pues que va haver un partit més viu i més entretingut de lo que jo principalment me pensava. Jo me pensava que la primera part, sobretot, el Madrid hagués anat a aguantar, diguem-li, el 0-0, perquè veníem del partit del dimecres, un partit molt, molt dur a més en pròrroga.
Molt llarg.
I això se va fer molt llarg. I jo pensava que el Madrid la primera part hagués anat a aguantar i a veure el que passa en la segona. Però no va ser així, va ser ja des d'un principi va ser un partit molt, molt entretingut i molt, molt manejat pels dos cantons. A més, al marcar-nos molt pront el 0-1, pues mos vam tindre que espavilar més de lo que en un principi a la millor s'esperaven. I va haver, per a mi va haver un bon partit, un bon partit.
Va canviar tot, el fet de que Marques Christensen a les primeres de canvi va canviar tot el que era el plantejament, que jo també comparteixo amb tu, com ha dit, la idea que, vamos, presumidament, la idea que portava era d'anar a deixar passar el temps, tenint en compte que l'empat el beneficiava, però, claro, el veure's detrás del marcador, això ja són... és una altra història, entens?
Després, no una vegada, sí. Dos vegades, sí, quan sí. Vam empatar... Després va vindre l'1-2, sí, sí. I menys mal que no vam estar tant de rato en l'1-2, que vam empatar el 2-2.
Sí, va ser,
I va ser bastant, bastant ràpid, però al final crec que no mos vam acontentar en l'empate, a pesar de que mos anàvem millor en altres que al Barcelona. Vam anar pel partit. I mira, vam tindre la sort de que el vam poder decantar del cantó nostre.
Anem a veure, el partit este va tindre un parell de jugades molt protestades per a part de Barcelona, evidentment, perquè se van sentir perjudicats. Una va ser el penal que li van pitar a favor del Madrid. Per mi la jugada del penal és penal, perquè hi ha contacte i Lucas lo provoca el penal, o sigui, aquell cobercí quan hi fa el recorte té la cama en terra i l'altre busca tropesa perquè l'àrbit piqués i va ser astuto i l'àrbit pues sí, va picar i va pitar penal. Vols del VAR, pareix que li devien dir a l'àrbit que sí que era penal i entonces no van ni a revisar-lo, entens? I se va quedar en la decisió inicial que havia pres. I ahir va vindre el gol de l'empat. El primer gol del Barcelona va ser un córrer als 4 o 5 minuts que se'l va tragar l'únic aquell el centro aquell. No vaig a discutir si Christensen fa falta o no fa falta perquè s'empitarien 200 cada partit d'inútils, de faltes d'esses. Per mi se'l traga l'únic i ja està. I en una sèrie. Això és el que va fer que el Madrid s'espavigués una miqueta. Se va espavigar una miqueta. Després va haver la jugada fatídica del gol, que el gol fantasma, que no va muntar el marcador. Sí que és veritat de que hem vist la jugada i tal com està el portero del Madrid dins de la porteria, pareix que la pilota ha pogut entrar. Però és que no hi ha cap toma que jo hagi vist, ni que en principi els del VAR van veure, de que determine de que la pilota sí que va entrar. O sigui, l'àrbit, que en este cas és un perjudicat, és una víctima perquè no té l'assistència ni té la informació per dir si és gol o no, doncs va optar, però si no estic segur de si ha entrat o no ha entrat, doncs de no donar-lo. Bueno, això, doncs, imagina't el cabreo que va portar, doncs, a tot el que és el barcelonisme, però és que és així. Jo que no,
és el que passa quan hi ha un partit així i ocorrixen jugades com les que van passar ahir en la qüestió del gol, si ha entrat o no ha entrat, pues això és molt lamentable. A mi, quan el Madrid guanya, vull que guanyi clarament i que no hi haguen aquestes qüestions. Perquè aquí la pregunta està, el baló potser probablement que va entrar, però va entrar tota la pilota, no va entrar tota la pilota, m'entens? Sí, i com no. Que no hi ha cap imatge que pugui aclarar si va entrar tota la pilota o no va entrar tota, pues això és molt, molt, molt lamentable.
Sí, és que el portero la tapa no ho veus. Sí que pots intuir, jo estic convençut que la pilota va entrar, però foc,
és lo que
no puc sentenciar.
És lo que jo és lo que jo dic, va entrar tota o no va entrar tota.
Claro.
I en els diners que se gasten en el futbol, per 4 milions que crec que val la tècnica instal·lar això, sí. Pues no tindríem estos jaleos.
És que som els més reis del món mundial.
Perquè en altres lligues que a la millor no se manegen els diners que se manegen en la lliga espanyola o tenen i nosaltres no ho tenim.
Sí.
Però bueno, ja fa un parell d'anys que jo dic que los que manegen el futbol en Espanya, sobretot en la federació i tot això, no són les persones més adequades.
Ara està sortint tot. Ara ni tenim president ni hi ha res, entens, aquí. I hi ha contractes, ho llegia este matí, que hi ha contractes per firmar, entens, de coses que s'han adjudicat, de paraula, i bueno, un cacau de set soves. Pues bueno, i el Madrid va jugar un partit que venia molt, en jugadors molt cansats del partit que tu has comentat del dimecres, que després si vols comentarem alguna coseta, pues, i va tindre que improvisar una alineació que tenia poc que veure en la que va presentar a Camp del City. No jugava Tchouaméni a Camp del City, aquí va jugar de central, no sé per què es va llevar a Nacho, que venia de fer un molt bon partit a Camp del Manchester. Mendy també estava en problemes físics, igual que Carvajal, o sigui, els dos laterals no estaven, i va dels quatre defenses només va jugar un, que va ser Rüdiger.
Exactament.
Entens? Va jugar Lucas Vázquez, va jugar Camavinga, que va anar prou desbordat per part de Yamal. El que passa és que li van fer bones cobertures i, bueno, i tampoc va ser massa determinant en contra del Madrid. O sigui, Camavinga és un jugador que al centre del camp rendeix molt bé, però de lateral ell ha manifestat moltes vegades de que no hi agrada jugar, però bueno, si ho posen, doncs jugarà, però no aporta el rendiment que proposa quan està al centre del camp. Després també em va sorprendre que Modric, que a més va fer un molt bon partit, jugués tot els 90 minuts.
Sí.
Va jugar un quart d'hora allà baix a Manchester, més va pròrroga, i a Kroos va canviar també, van jugar els dos junts, pareixia, i de fet així va ser, de que el Madrid al centre del camp hi faltaven cames, perquè la presència de Camavinga o de Tchouaméni adelantats i no de central Camavinga, doncs al centre del camp li has donat una miqueta més de poderia, però no ho va tindre. O sigui, el Madrid no sé, va plantejar un partit a veure-les venir, ja t'agarrarem el contraatac, o sigui, deixant-li el balon al Barcelona. I el Barcelona, doncs, sí que va intentar-ho, perquè cada vegada que s'acaba un corner i penjaven un balon a l'àrea, era un perill contra el Madrid. O sigui, tot el bé que van estar a Camp del City contra el Barcelona, tot eren nervis. Tot eren nervis.
En tant, mira, 18 corners que ens van tirar al Camp del City, sí. I el Madrid va estar allí com una muralla.
Sí,
i
ahir
cada corner del Barça, escolta, allò va ser un desastre. Va ser un desastrós la defensa ahir. Però en fi, és el futbol, una vegada és aixina, l'altra vegada és d'una altra manera.
Voldria destacar per part del Madrid, doncs, l'actuació de Lucas Vázquez, que va intervindre en els tres gols, primer provocant el penal, i ho he dit bé, provocant, que no va ser, era molt dudós, ho has pogut, si has anat a l'àrbitre a revisar-lo, possiblement ho has pogut anul·lar perfectament. I després va fer el segon gol és calcat el que va fer el PSG a Camp del Barcelona, o que va fer Dembélé, calcat un centre de l'esquerra, li va la pilota a l'extrem dret, en aquest cas al lateral dret, i Cancelo no arriba i aquell la clava i marca el 2-2.
Hombre, mira, Lucas,
a més va ser molt, se van portar molt poc temps entre el 1-2 i el 2-2. Fermín va marcar el minut 69 i Lucas va empatar el 73, o sigui, pràcticament a rengó seguit.
Això va ser molt important,
claro.
Perquè només perdre 3 o 4 minuts, pues, passa molt ràpid, però si passa el temps i vas detrás, Això és, al final se nota. El 2-2, l'empat del 2-2 tan pronte, això va ser importantíssim, molt important.
Va ser determinant, sí, perquè si no és el Barcelona, que de partits, o sigui, de resultats n'ha defensat moltíssims, de defensat, resultats curts me refereixo, i esta vegada marcar-li tan pronte, pues, hi va ser un cop molt dur. El Madrid, l'empat i continua anant bé, i el Barcelona se va tindre que obrir, i el Madrid va tindre 3 o 4 contres, que si Vinícius ha estat acertat, que va prendre decisions equivocades, pues, has pogut sentenciar-lo, a més guanyar en augura. Ja te dic, perquè el Barcelona se va obrir molt. Barcelona hi ha jugadors que estan o estan fora de forma o no estan a punt, o no ho sé, perquè per exemple el de Cancelo fa un parell de partits que està horrorós, tant en la Champions com ahir no es va enterar. Este Lewandowski lo van canviar perquè no hi arriben pilotes o no es aprofita. I Ferran Torres també va, igual que Joao Félix, van entrar i no van aportar res. Quan se va lesionar De Jong, pobre, que este, en la mateixa temporada ha tingut 3 lesions al mateix tobillo. No sé el temps de recuperació que tindrà, suposo que en Lliga ja no tornarà a jugar.
Probablement
no. I a lo millor pot reaparèixer a l'Eurocopa en Països Baixos.
Val més que se recupere, sí. I que ho deixi per a uns altres.
A puesto d'ell va entrar Pedri, i Pedri fa partits que no aporta res tampoc. O sigui, el dia del passeig, a camp del passeig, va fer uns minuts que vaig jugar, o que vaig jugar uns 15 o 20 minuts finals, no me'n recordo, que el partit este no ho vaig veure, però sé que va fer una aportació molt bona. Sin embargo, contra a casa ja no va ser aixina, contra el PSG. I ahir, la mitja part que va jugar tampoc pràcticament va aportar res. O veig falta de forma, o té problemes físics, no ho sé, o sí que sé és de que Xavi no ho va posar de principi, serà per algo.
Després de les lesions, alguns jugadors els costa tornar
recuperar-se. Sí.
Bueno, nosaltres també n'hem tingut alguns d'estos, mira, sí. En el Eden Hazard, que després de la lesió ja no va ser mai el que havia sigut.
Asensio
també s'esperava molt més d'ell, i després de la lesió tampoc ha sigut ja el que era antes. I el que tu dius de Camavinga, jo no comprenc per què el volen en quan posar de lateral esquerre. Este xaval és un tio que té que luchar al mig del camp i armar jaleo, i no pot estar allí
amarrat.
Sí. És que, mira, nosaltres ho parlàvem ahir, i hi havia vegades que el vies dins de l'àrea del Barça i pensàvem, si ara va una pilota llarga al Yamal, sí. a veure qui el pararà, perquè el lateral del Madrid no està al puesto.
No baixava.
I és molt difícil que un jugador que juga sempre, que corre per tot el camp, en poc temps lo vulguis reconvertir de lateral i que estigui allí plantadet. Això és una mica complicat.
De lateral està molt desaprofitat.
I, a més, mos aporta molt més a l'equipo si juga al mig del camp que no de lateral.
Totalment d'acord. Sin embargo, ahir, per exemple, quan va sortir Fran García, que feia un grapat de partits que no jugava, pues, els 25 minuts que va jugar va estar prou acertat.
Jo crec que sí.
Li va faltar la profunditat que ell sol aportar al Madrid, no va estar en això, va fer alguns centres per l'esquerra, però no aquella profunditat d'arribar hasta la línia de fondo, entens? No ho va tindre. I després és un jugador que és jove, que a més, i que té molt de recorregut, i no té mala sortida de balón, a diferència de Mendy sí que no. és un defensa molt contundent, que el pilot es fa no sap què fer.
No volem discutir, Rafa, el gran entrenador que és Ancelotti, però se veu que alguns entrenadors, si un jugador no els entra per l'ullet, pues, en aquest xaval li has tingut que donar moltes més oportunitats. El que tu dius, a la millor no defensarà com Mendy, però tampoc mos porta els sustos que mos porta el Mendy, perquè quan hi ha un jugador davant El Mendy se li apaguen les bombilles.
No sap què fer.
Al final sempre és el mateix, el porter. I el porter lo posen en unes situacions...
En uns apuros...
Mira, ahir el primer gol, per exemple, que va marcar el Barcelona, de què va vindre? D'una jugada desastrosa de Vinícius, que fa un passe dins de l'àrea del Madrid, i Toni Kroos se va veure obligat a tirar-se i fer el corne, i el corne va portar el gol.
I després li van donar una pilota al portero, 0-1, eh? I donar una pilota al portero, el portero se vol driblar a Lewandowski i la dona a Rafinha en vez de despejar-la, i va a pilotar a Rafinha.
Si aquell xuta en seguida allò, i va a porteria,
ja estàs llest.
Pues sí, en això jo ho odio, no ho puc veure. Aquestes jugadetes allí dins de l'àrea i sempre al porter. Per això, jo, si la cosa està complicada, sóc com antes en Itàlia, patadón i ja tornaran si volen. Ai, és així, no?
Sí.
Tu saps els gols que mos han fet esta temporada? A pesar de que no mos han fet tants de gols com la temporada passada, mos han fet algun enxorrades d'aquesta manera.
Enxorrades d'aquesta manera i sempre, i moltes vegades al principi de la primera part i al principi de la segona. Moltes vegades. Al final del partit només hi ha hagut un equip que mos ha amargat, que ha sigut l'Atlètic de Madrid a casa. Que guanyàvem 1-0 i al minut 87 o 88 va marcar Llorente. 1-1.
Ha sigut
l'únic partit a últimes hores que mos han marcat. Però a principi de la primera part i a principi de la segona, un grapat de partits. Però això ja és sistemàtic. El que l'any passat ja mos passava també. No sé, els jugadors pareix que sortien gelats al camp, que no sortien posats dins del partit. I això és el que mos ha anat passant, però bueno, tampoc podem queixar dels gols que mos han fet, perquè en tota la temporada mos han fet 22, ahir mos van fer dos. Atents. Però el Barcelona pues, també té un problema, que en una setmana havien fet 7 gols, saps? Havien fet 4 gols a casa i el PSG i 3 el Madrid ahir. I això pues, també se ho tindria que mirar. Entens? Barcelona, jo evidentment comprenc que estiguin una miqueta pues, malhumorats pel tema d'haver perdut ahir, però el que sí que és cert és que el Barcelona anava guanyant el partit dos vegades i ho van remuntar, igual que el dia del PSG. El dia del PSG té el partit encarrilat en 1-0, ve de París d'haver guanyat 2-3, partit que pareix que té una eliminatòria que presumiblement no tens que tindre resolta tal com anava el marcador, i en una jugada fatídica pues, aquell expulsen a Araujo, i a partir d'ahir pues, el persona es va descompondre. O sigui que això se ho tenen que mirar una miqueta.
Sí, quan un equip perd un jugador, ja fa temps que ho dic, és molt difícil d'aguantar, sobretot si aquesta expulsió és en la primera part. És molt difícil d'aguantar els 90 minuts en un jugador menys, tal com se juga avui. Pocs equips guanyen un partit si en la primera part li expulsen a un jugador.
Després del partit del Madrid a camp del Manchester City, pues, mos pensàvem que el Madrid estaria eliminat perquè anava en un empat de 3-3. I hem fet 3 gols també, allò que el Madrid també havien fet de gols també. I arribar a Manchester en el públic a favor, camp fora i tal, pues, lo normal és que passés el Manchester City. Però el Madrid va plantejar un partit per poder passar l'eliminatòria de l'única manera que precisament podia fer-ho, perquè anar a buscar el City és impossible. El City ja pega un bany al Madrid, ho va caçar a Balonar, va sacar de 7 a 18 corners. El City molt de control a l'àrea, està al bord de l'àrea, la pilota només anava d'extrem a extrem per fora l'àrea, com si sigués un parabris d'un cotxe, però de pilotes a bolla n'hessin pogut centrar moltes, perquè van tindre opció i no centraven. I cada vegada que van alguna pilota aèria se les van dur totes Haaland. Va tindre mala sort perquè va tirar una que va anar a l'arguero i el rebot hi va anar a Silva, que la va tirar,
va tirar fora.
I va rebotar i la va tirar fora. Vull dir que va tindre ocasió. Després va tindre una de Burín, també que va amorosa, que era per treure dins, un centre de la muerte, i la va tirar per alt. I un Madrid pues, va fer el que tenia que fer, o sigui, aguantar com sigui carros i carretes i aguantar de la forma que sigui per poder aprofitar les poques ocasions que va tindre. N'hi va tindre una a la primera part, va tirar dins, i una altra a la segona que va despreciar. I després el partit ja va entrar en la fase de la pròrroga, i que allí no sé si és que es van entregar els dos, perquè allí van atacar, o sigui, va trencar una mica el partit i van atacar, però sense cap... Sense...
La segona part de la pròrroga, sí. Ens vam arribar
més
que en tot el partit, sí. A la porteria. Rüdiger va tindre una ocasió...
Va tindre un que va tirar a l'esquerra i va anar per la part de fora de la porteria, a la xarxa de fora. Si has marcat allò, s'acaba de vinotaria.
I quan els penals, si te dic la veritat, no esperava el que va passar. Sí. Perquè tu mira quins jugadors de la part nostra van tirar els penals.
Tot defenses.
Menos
Bellingham, tot defenses.
Perquè jo...
I,
jo
bueno, tres defenses, Bellingham, i Modric ho va fallar.
Jo t'ho diria, si no tenim cap jugador que ha tirat mai un penal en un partit, l'únic, Luka Modric, haurà tirat Luka... en la selecció croata, perquè quan jugava Benzema o jugava Cristiano,
los tiraven ells.
Sí, sí. No teníem cap jugador que hagi tirat un penal en un partit tan important, i vos tiren tres o quatre defenses. Pues, i fijat lo que va passar.
Pues, possiblement això millor va despistar una miqueta l'altre equip, perquè tu lo que fas és que estudies els jugadors que creus que van a tirar els penals, i ahir pues, a mi van jugar una miqueta al despiste.
En una situació, sí. Així, Rafa, s'ha d'estar un jugador molt segur de que diga jo el tiro.
I convençut, sí.
Perquè si tens una mínima duda, estàs perdut, sí. en avui en dia, perquè els porters avui en dia són molt bons, molt bons.
A més, tenen uns equipos que els equipos d'assessors al banquillo que estan estudiant els mínims detalls, tot tipus de detalls els estudien, perquè són determinants. Estos partits tan importants se decideixen per petits detalls. I
mira,
el cas del penal este famós que va penar l'únic a Silva, a Bernardo Silva. I, bueno, normalment la teoria és de que hi ha un 33% de possibilitats de que te la tiren pel centre, però claro, dels 5 penals tens que triar-ne un per no tirar-te i quedar-te al centre, i va acertar, va agarrar i es va quedar el segon penal, perquè una vegada has fet l'estàtua no va poder tornar a fer l'estàtua, tens que tirar cap a un cantó o a un altre als altres penals, però mira, aquí hi va... La va acertar i ja està. Perquè els penals és una loteria.
Se veu que igual Kepa que Rüdiger, sí. Li van dir els dos que Silva tira pel mig. I al segon, Rüdiger també li va dir que Kovacic li tiraria per la dreta. Efectivament, se va tirar.
Van coincidir en el Chelsea?
Claro, van estar
sí.
Tots en el
Chelsea. En el Chelsea, sí. Pues bueno... Ara, pues, la setmana que ve, m'ha dit jugar a Camp de Barreal, jugar el divendres, i suposo que aquesta Carleto pues, es començarà a fer rotacions. Jo tinc ganes de veure el turco, a Arda Güler, perquè aquest xico, les dues vegades que l'he vist no m'ha desagradat, però ha jugat molt poquet. I ara, ahir a la roda de premsa vam preguntar què passava, que si jugava, si no jugava, bueno, i jo comprenc que l'entrenador que vol és guanyar partits i a línia se confia ell. Suposo que ara en nostres partits que queden 6, pues, li donarà més minuts en 6 partits que tota la temporada juguen. I claro, el Madrid té que pensar en el Bayern de Múnich, que juga el dia 30, a les 9 de la nit, juguen a Múnich. suposo que allí tindrà que anar l'equip pues, al 100%, o sigui, tot, i tindrà que anar, si té algú que té molèsties, si té alguna sobrecàrrega, alguna cosa d'aquestes, pues, anar a racionar-lo pel partit de Múnich. Me crec que Carvajal està tocat, perquè ahir no va jugar i avui he llegit de que Lucas serà titular a Múnich. O sigui, no sé si a Camp de Barreal, pues, intuïció que també pugui ser titular allí.
Hombre, pues sí, ja, deu estar bastant tocat, sí, perquè encara falten 8 dies pel partit de Múnich.
Sí. I jugaran, pues, els menys habituals, que és el que té que fer. Per això era tan important guanyar ahir a Barcelona, perquè ja pràcticament ho descartes. A 11 punts, més el gol a Veraig, pràcticament està descartat en els pocs partits que queden. I entonces pots anar i pots preparar millor els partits de Champions. Perquè l'altre partit, que ara juga a Camp de Barreal, després juga a Múnich i després juga contra el Cádiz a casa. Contra el Cádiz, pues, és un partit sobre el paper més assequible.
Guanyant els partits que mos queden a casa...
Sí, a més, sí, et sobren punts. Guanyant els tres partits que et queden a casa, sobren punts. Però, bueno, tens que guanyar, entens? A casa està el Cádiz, està l'Alavés i està el Betis. I fora... crec que van a Camp de Barreal, després van a Villarreal i a Granada, crec que van. O sigui, els partits més complicats són els dos desplaçaments que té fora, a Sant Sebastià i a Villarreal, perquè el de Granada, pues, sobre el paper, ho tindrà més fàcil allí.
Probablement el Granada ja serà...
Possiblement el Granada sigui l'equip de segona divisió.
De segona divisió.
Saps què passa? Que els equips ara es volen guanyar tots. I tant com va Madrid com com va Barcelona, els equips de casa, a menys que siguin, te posen molts de problemes. I és, a vegades és més fàcil guanyar partits contra equips grans fora de casa que no contra equips menuts. Estos que se juguen... que se juguen la vida, saps? Doncs pues bueno, la setmana que ve quina jornada tenim? La jornada, pues, tot com hem comentat, el divendres la Real Societat contra el Real Madrid a les 9 de la nit, el partit este se veu que han adelantat, han canviat. Les Palmes-Girona juguen el dissabte a les 2 de la tarda, l'Almeria-Getafe juguen a les 4 i quart, l'Alavés-Celta a les 6 i mitja, i després hi ha un partit bonico que és a les 9 de la nit, Atlètic de Madrid i Atlètic de Bilbao. Els dos estan, l'Atlètic està en hores baixes, a pesar que està dalt, i l'Atlètic de Bilbao, des que ha guanyat la Copa, pues, pareix que estigués sestejant una miqueta. Juguen, ja t'ho dic, el dissabte a les 9 de la nit. I pel diumenge està un Cádiz-Mallorca, també té la zona baixa, depèn de veure'm el Mallorca, com, que és el que fa avui a camp del Sevilla. Després està el Granada-Osasuna, el Granada també apurant les últimes opcions que té de permanència, el Villarreal-Rayo Vallecano, a veure si el Villarreal però almenys dona una bona alegria a l'afició i guanya el Rayo i se posa ahí en... bueno, té 42 punts, en 45 però estaria rossant els puestos d'Europa, encara ho té una miqueta lluny, però Villarreal van... el 9 va i Betis va al 7 i després el Betis-Sevilla, que és un duelo en la cumbre allí a Sevilla, que juguen el diumenge a les 9 de la nit, rivalitat màxima, a veurem com serà, un partit bonic de veure este. I després ja pel dilluns queda el Barcelona-València, que València ve de perdre a casa, el Barcelona ve de perdre dos partits, que això és inusual, de que aquests equips perguen dos partits seguits. I suposo que el València, pues, aniria a Camp de Barcelona patirà molt, però molt que se juga al Barcelona. El Barcelona no es pot encantar perquè el Girona només ho té a dos punts i després l'altra setmana el Barcelona va a Camp del Girona, que si el Girona ho passa pot tindre algun problemilla per classificar-se segon i entrar a la Supercopa de l'any que ve. Okay. Però bueno, ho anirem veient a poc i comentant-ho.
Pues senyors, moltes gràcies per vindre avui. No res, mos veiem la pròxima setmana.
Muy bien.
Que vaiga molt bé.
Ale, bon fin de setmana. Bona setmana a tots. Adéu.
Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
I bé, fins aquí arribem a l'Oi por Oi del dia d'avui. Si no hi ha novetat, tornarem després a les 2:17 amb l'informatiu hora 14. No res, que passeu molt bon dia, ens veiem d'aquí un ratet.
Que ya hace dos primaveras que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Bam bam de Camila, puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos. Y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche. Mirando lo bonita que estás, me faltan dedos en la mano pa' que yo pueda contar las ganas que tengo de verte. Ya me ha dicho mucha gente, se me pone carita de tonto cuando te pienso al día siguiente. Dibújame encima y despacio, es que me vas a matar. Cántame un pedacito, Billie Eilish, te queda genial. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos, y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche. A matar, sigue mirando que no aguanto más, que me vas a matar, te muerdes el labio, lo ves normal, no, que me vas a matar, no sigas hoy, acabamos mal.